Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. En menys d'un any de mandat, Convergència Democràtica ha aconseguit majoria absoluta a l'Ajuntament de Lloret amb els pactes. La setmana passada va fer un any de les eleccions municipals i avui farem un repàs de tot el que ha passat en aquest temps, o el més destacat que ha passat en aquest temps des del punt de vista polític aquí a Lloret. Valorarem aquest termini amb l'alcalde Jaume Dolçat. En aquest període, Convergència amb 6 regidors ha assolit la majoria absoluta gràcies al pacte amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista. I a més, s'especula que podria afegir-se en aquest pacte el regidor no adscrit, Enric Martínez, exregidor del Partit Popular i actualment, com diem, regidor no adscrit. En parlarem de tot plegat amb l'alcalde Jaume Dolçat, que diu que sempre deixa la porta oberta a l'entrada de nous membres a l'equip de govern. Avui és dilluns 30 de maig i obrim el Bon Dia Bona Hora amb aquest tema, però també tractarem altres qüestions que ens presenten. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui ens farem ressò dels dos actes de precampanya que van tenir lloc dissabte a Lloret per part de Convergència Democràtica de Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández, tindrem ben presents els consells que fa l'Ajuntament davant dels oferiments a domicili d'empreses per revisar el gas. Es demana, sobretot, precaució. Anunciarem els dos plens que hi ha aquesta tarda. A 6:15 es farà la sessió extraordinària per designar els membres de les meses electorals el proper 26 de juny. I a partir de les 6 es donarà pas al plenari ordinari amb 10 punts a l'ordre del dia. A la segona part explicarem en què consisteix la xerrada per deixar de fumar que es fa avui a les 11 del matí i a la Casa de la Cultura. Entrevistarem una de les ponents, l'infermera Marta Chuecos. I per acabar, sabrem les previsions per aquesta temporada del Parc Aquàtic Waterball, que fa poc ha obert les portes. En parlarem amb el seu director, que és Julià López Arenas.
I també sabrem la previsió del temps amb en Miquel Bernis i veurem què diuen els diaris i quins són els titulars més destacats de la jornada. Tot plegat aquí al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret, des d'ara fins les 9 del matí. Un programa produït per Rosa Giral, Josep Altafulla, el control tècnic i també posant-hi veu, i qui condueix, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
En Miquel Bernis ja està a punt per donar-nos tots els detalls sobre com es presenta aquesta setmana des del punt de vista meteorològic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem setmana amb 15 graus al termòmetre i una humitat que ronda al voltant del 80%. L'ambient és lleugerament més fresc que ahir, tot i que el canvi no s'ha notat de forma rotunda. Només han baixat clarament els termòmetres en comarques més interiors de Girona o en sectors del Pirineu, on aquí sí que la jornada ha començat ja amb menys de 10 graus. Avui esperem un dia marcat pel predomini del sol al matí. A la tarda, les nuvolades aniran guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada i atents a, novament, alguns ruixats de tempestes que avui semblen més probables a la selva marítima que no pas en la jornada d'ahir. Les nuvolades que hi van afectar sobretot comarques de l'extrem nord de Girona avui es faran presents en més indrets i algun xàfec de poca estona però intens, per tant el veiem força possible al llarg d'aquesta tarda o vespre de dilluns. Una dinàmica que repetirà demà, altre cop començarem la jornada amb moltes clarianes, però a la tarda nuvolades, xàfecs sobtats que podrien tornar a aparèixer també a la selva marítima durant alguns moments. Al centre de la setmana l'ambient serà més estable i, en tot cas, de cara a divendres podrien tornar-se a repetir alguns xàfecs, igualment sempre de poca estona i de tarda. Pel que fa a temperatures, la setmana començarà amb un ambient relativament fresc per l'època, amb màximes que no passaran dels 20-21 graus com a molt al Lloret, però de cara als dies vinents la calor s'anirà fent cada cop més protagonista. Serà progressiu al llarg de la setmana, sobretot els últims dies serà quan els termòmetres marcaran valors més alts i en aquest moment ja esperaríem de cara al cap de setmana màximes altre cop al voltant dels 25. Per tant, tot i que començarem la setmana amb un ambient una mica més fresc, la dinàmica en general serà d'una setmana altre cop amb temps més d'estiu que no pas de primavera.
Repàs dels titulars i comencem explicant que han tret uns 50 quilos de deixalles de la platja de Fanals d'aquí Lloret.
Una vintena de voluntaris han participat aquest diumenge en la neteja popular organitzada per l'Associació Mediambiental Xatrac. D'aquesta manera, l'entitat s'ha sumat a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que va arrencar dissabte arreu de Catalunya i a la iniciativa internacional Let's Clean Up Europe.
Sortim ara de Lloret. I comencem explicant que la CUP insisteix en la voluntat de negociar els pressupostos amb Junts pel Sí, malgrat l'esmena a la totalitat.
La formació anticapitalista assegura que es tracta d'un punt de partida per negociar els comptes. Segons la CUP, els comptes catalans haurien de desobeir el sostre de dèficit del ministre Montoro, haurien d'incorporar els impostos suspesos pel Tribunal Constitucional i haurien de revertir les privatitzacions.
El ple del Parlament començarà a debatre els pressupostos el 8 de juny. I precisament milers de persones s'han manifestat a Barcelona contra la suspensió de lleis catalanes al Tribunal Constitucional.
L'objectiu de la convocatòria, convocada per una seixantena d'entitats, ha estat mostrar el rebuig de les 23 lleis impugnades pel Constitucional, entre les quals hi ha lleis relacionades amb el procés independentista, però també altres de marcat caràcter social, com la d'emergència habitacional, la de pobresa energètica o la d'igualtat.
En àmbit de societat, han tombat la construcció de l'hotel de 4 estrelles a Cala Morisca de Tossa.
La Comissió Territorial d'Urbanisme ha emès un informe desfavorable perquè els promotors no han justificat l'augment de més de 8.000 metres de sostre urbanitzable i perquè el projecte té un impacte paisatgístic i visual molt gran.
Seguim explicant que aquest diumenge ha tornat l'atenció al barri de Gràcia de Barcelona en un migdia amb enfrontaments per ocupar el banc expropiat.
Els fets que han arribat després d'uns dies de protestes i d'accions pacífiques han acabat amb una vintena de ferits entre concentrats i Mossos.
Avui comença la vaga parcial al metro de Barcelona.
Serveis mínims del 20 al 40% fins aquest dijous. Aquesta vegada, i coincidint amb la primavera Sound, són 4 dies consecutius d'aturades durant 2 hores per torn.
Ha mort un noi traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de rebre una ganivetada.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i busquen l'autor de l'agressió, el jove de 20 anys que ja ha arribat a l'hospital en estat crític. Els fets han passat aquest diumenge a la tarda quan un grup de joves d'origen estranger jugava a futbol.
Seguim explicant que s'ha detingut un home que presumptament ha matat la seva dona al municipi mallorquí de Pollença.
L'incident ha passat al domicili de la parella de nacionalitat romanesa. Ell té 58 anys i ella 46. És la tercera dona morta aquest any a les Illes Balears.
Últims dies de la zona hermètica de Sabadell abans del límit fixat per tancar els locals.
Demà, últim dia de mes, s'extingiran les llicències de totes les discoteques i bars musicals de la zona i l'Ajuntament ha anunciat que no les renovarà. Per tant, aquest podria ser l'últim cap de setmana en què els locals han estat oberts. Els empresaris han interposat un recurs al Tribunal Suprem que encara no ha resolt.
Més notícies. Figueres es queixa al Ministeri de Defensa perquè l'exèrcit va deixar armes als nens el dia de les Forces Armades.
L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, mostra la seva preocupació pel foment de valors que inciten a la violència a menors d'edat.
Matant un goril·la per salvar la vida d'un nen al zoo de Cincinnati.
El nen havia caigut al fossat dels goril·les i els cuidadors s'han hagut de disparar amb foc real perquè els tranquil·litzants haurien tardat massa a fer efecte. Tot i que l'animal no estava agredint l'infant, l'ha anat arrossegant cap a l'interior de les instal·lacions i s'ha considerat que hi havia perill per al menor.
En esports, el Girona torna a la zona de play-off després de guanyar 2-0 un dels rivals directes, l'Alcorcón.
Amb aquesta victòria i la combinació dels altres resultats de la jornada, els gironins se situen sisens amb 63 punts.
No li van tan bé les coses al Llagostera, que ha confirmat el seu descens a segona B.
El Llagostera, que jugava al camp del Leganés, necessitava sumar la seva primera victòria de la temporada fora de casa per mantenir les seves esperances de salvació, però no ha estat així. A més, la victòria del Lugo deixa el Nàstic plàstic fora dels llocs de descens directe.
De totes maneres, els tarragonins s'han assegurat de manera matemàtica el play-off descens, mentre que el Llagostera baixa, el Reus puja.
L'equip ha fet història en convertir-se en equip de segona divisió A després de guanyar el partit de tornada contra el Racing per 1-0. El Lleida, per la seva part, ha guanyat l'eliminatòria contra el Baracaldo, tot i empatar el partit de tornada, i s'ha classificat per a la següent fase.
I acabem amb una notícia lamentable. Almenys 4 morts i 5 ferits en un nou atac a una penya madridista a l'Iraq mentre veien la final de la Champions.
L'atac va ser a la ciutat de Naher al-Imam, a 35 quilòmetres al nord-est de Bakua, la capital de la província de Diyala.
Ara mateix ens situem a les 8:12.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Sabeu que a Lloret tenim un nou centre auditiu? Audioson és l'únic centre especialitzat en salut auditiva de Lloret de Mar. És normal perdre audició a mesura que passen els anys. Vine a Audioson, tenim la solució. Truca al 972 36 68 11. 972 36 68 11 i demana hora per a una primera visita gratuïta. Fins a finals de juny podràs millorar la teva audició amb un audiòfon 100% digital de Siemens des de 32 euros al mes. Aprofita aquesta oportunitat excepcional. Audioson. Ens trobaràs al carrer Oliva 94, darrere de l'estació d'autobusos. Truca avui al 972 36 68 11. Primera visita gratuïta.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret. Teléfono 972-370794. Ven a probar nuestro menú de mediodía a solo 9,90 €.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972 36 05 38. Ens trobaràs al passatge Felipe Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Durant tot el mes de maig, Lloret de Mar organitza les 16es jornades gastronòmiques de l'arròs. Un bon moment per tastar una gran varietat d'arrossos de qualitat a un dels 30 restaurants i hotels que hi col·laboren. Amb cada menú, us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava amb una consumició inclosa. Fins al 31 de maig, 16es jornades gastronòmiques de l'arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Els dilluns a les 9 del matí, escolta quins han estat els resultats de la jornada esportiva del cap de setmana. Coneix l'opinió i les impressions dels protagonistes. Connecta amb Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Passen ara dos minuts d'un quart de nou del matí a l'espera de poder parlar amb l'alcalde Jaume Dolçat sobre el primer any de mandat des de les eleccions municipals. Doncs expliquem que ja ha començat la precampanya electoral. Aquí a Lloret aquest dissabte s'han dut a terme dos actes. Francesc Homs, candidat de Convergència Democràtica a les eleccions estatals, ha dinat amb un grup de veïns de Lloret, acompanyat també pel candidat de Girona, Jordi Xuclà, el senador Joan Baguer i el lloretenc Romà Codina, que aquesta vegada formarà part de la llista Convergent pel Senat. L'exalcalde de Lloret ha explicat que un any després de deixar el càrrec s'ha vist amb forces i ganes de tornar a involucrar-se activament amb la política.
Ja ha passat un any de les últimes eleccions municipals, vaig deixar l'alcaldia, em vaig centrar en la meva feina i bé, acostumat al ritme de l'alcaldia, doncs encara que tingui molta feina trobes a faltar una mica més d'activitat, no? Vaig pensar que podia ser interessant, penso també que és un moment molt interessant en aquesta ocasió estar a Madrid mentre aquí s'està visquent tot el tema de la creació de l'estat propi, defensar-ho allà, sé que és complicat i difícil allà, però també jo crec que tenim molt a dir i molt a fer, no? Encara que diguin que el Senat no serveix per res i no s'hi fa res, de ben segur que es poden fer moltes aportacions.
Tenint en compte que les votacions pel Senat són nominals, Codina ha fet una crida als veïns de la vila perquè dipositin en ell un dels tres vots que té cada ciutadà, ja que creu que pot ser molt interessant comptar amb representació lloretenca al Senat. Francesc Homs, per la seva banda, ha remarcat la importància que té tenir representació catalana tant al Congrés com al Senat, malgrat que el procés sobiranista s'hagi de seguir impulsant des de les administracions catalanes.
Són unes eleccions sobrevingudes, no tocaven, però de la necessitat en fem virtut i entenem que és una ocasió per defensar les coses concretes que afecten a la gent. El tema gros, el tema del futur polític de Catalunya, depèn del Parlament de Catalunya, depèn del govern de Catalunya i depèn del conjunt de la societat catalana. Sabem que en això, en el tema gros, a Madrid, poc en traurem. Però en el mentrestant, en el temps en el qual ara som, en aquest mentrestant hi ha coses que encara es decideixen a Madrid, coses concretes, i nosaltres anirem cap allà a defensar-les.
Homs també ha reconegut que el seu projecte ha sortit reforçat de les primàries celebrades per Convergència Democràtica, en què va rebre el suport del voltant del 80% dels militants que van votar. Qui també ha fet un acte de precampanya aquest dissabte a Lloret és Esquerra Republicana, que ha fet un vermut obert a tothom, amb Teresa Jordà, candidata gironina al Congrés, la vicepresidenta de Sumaté, Ana Hinojosa, i el regidor i diputat lloretenc Jordi Orobitg. Orobitg creu que és important tenir representació a les administracions espanyoles per poder defensar els interessos dels catalans.
Tots hem vist que el Congrés dels Diputats és un ens totalment improductiu perquè no veia pels interessos dels propis ciutadans espanyols, tampoc no ho fa en aquest cas lògicament pels dels catalans, però jo crec que és important que els catalans tinguem tots els altaveus possibles on expressar la nostra situació i la nostra voluntat de canvi, no? Això justifica que tinguem presència en el Congrés, tant al Congrés dels Diputats com del Senat, i jo crec que això és un element suficientment important com perquè la gent es mobilitzi, vagi a votar el 26 de juny.
El lloretenc també ha reconegut que la tasca com a diputat és més dura del que s'imaginava, però assegura que la desenvolupa amb molta energia i ganes d'assolir l'objectiu final, que és la independència. Teresa Jordà comparteix la idea de Jordi Orobit sobre la importància que té que Catalunya tingui representants sobiranistes a l'administració estatal.
La feina l'hem de fer a Catalunya, però que hem d'aprofitar tots els micròfons possibles, òbviament també els de Madrid, que és on hi ha les corresponsalies més importants del món, i explicar el que estem fent a Catalunya, defensar el vot i la dignitat dels catalans i catalanes que el 27 de setembre passat varen dir un sí inequívoc a la independència del país, i també denunciar les polítiques involucionistes del Partit Popular durant aquests anys, i sobretot defensar també que tot allò que estem fent a Catalunya, totes aquestes lleis que aprovem a nivell social i en favor de les classes més vulnerables, el Partit Popular, malgrat no haver format govern, malgrat estar en funcions, són capaços d'enviar-ho al Tribunal Constitucional.
Jordà ha lamentat que les eleccions s'hagin hagut de convocar per culpa, diu, de la inoperativitat de la classe política espanyola. L'acte de precampanya d'Esquerra ha coincidit amb la trobada municipalista que la formació ha fet aquest cap de setmana a Lloret, amb la presència, entre altres, d'Alfred Bosch, Marta Rovira i Gabriel Rufián.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts per dos quarts, canviem de tema i parlem ara de consum. Amb motiu de les consultes i reclamacions rebudes sobre empreses que s'ofereixen a domicili per revisar les instal·lacions i aparells de gas, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Lloret informa que, tot i que aquestes empreses puguin estar facultades per dur a terme aquest servei, no són les úniques.
Tot i que puguin exhibir un document amb un escut i el segell de l'Ajuntament, no és aquest organisme qui determina si fan activitats legals o no. L'oficina afegeix que els usuaris del servei de gas butà o propà pot encarregar les revisions a l'empresa que esculli.
A més de donar altres consells, l'oficina també afegeix que, davant de qualsevol dubte, és millor consultar l'empresa subministradora o la policia local. Al telèfon 972 36 17 36. En parlem amb el regidor de Comerç, que és Cristian Fernández. Bon dia.
Bon dia, Maria.
En què consisteixen les consultes i queixes rebudes per l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor?
Bé, des de l'OMIC s'ha detectat doncs que s'han produït algunes visites inesperades en domicili per dur a terme unes revisions d'instal·lacions de gas. Aquest departament ha decidit fer una informació doncs, a tots els consumidors doncs, perquè tinguin coneixement d'aquest fet i bé, en el moment en què tinguin cura en el cas de que es produeixi aquest fet quan vagin a casa d'ells.
Però dèiem que no és que siguin il·legals aquestes revisions. Quin és el problema?
No, de fet no són il·legals. Això... Vosaltres bé dèieu, no és un tema il·legal. Bé, el que passa és que, l'empresa que visita doncs ha de seguir unes pautes i ha de seguir entre elles una tarifa de preus que s'ha de confeccionar un pressupost previ al servei. I en cas que el servei es dugui a terme, s'ha de despedir aquesta factura. Això és el que ha de reclamar el client quan entren dins de la casa. Torno a remarcar-ho, no són il·legals, però sí que és veritat que a vegades s'han identificat amb un escut i segell de l'Ajuntament, però de totes maneres que gent sabia que l'Ajuntament no és cap organisme que determina aquesta legalitat o activitat.
En tot cas, quan algú rep a casa l'oferiment d'una empresa per revisar el gas, què és el que ha de fer?
Aviam, nosaltres el que no podem fer és dir a la persona que dir-li qui pot entrar o qui no pot entrar a la seva casa. Sí que és veritat que ha de tindre coneixement en tot moment de que no s'ha de veure pressionat o precipitat per obrir la porta. Que reflexioni i si té qualsevol dubte sobre la persona que està trucant a la seva porta, doncs que consulti amb l'ens pertinent o sempre la policia també està a la seva disposició per qualsevol dubte.
I en tot cas, com es pot detectar si és una empresa oficial o no?
Bé, ells aporten que és una... Aquestes empreses són legals, però sí que és veritat, com bé tu dius, no són oficials. Bé, aleshores, el primer sempre que ha de fer la persona quan entra, si deixa entrar finalment a casa seva aquests instal·ladors, cosa que depèn de la persona, la persona ha de saber que aquest instal·lador li ha de presentar una tarifa de preus en tot moment, i el pressupost sempre és previ al servei, no després. Evidentment, quan suposadament ens han de fer uns canvis o unes modificacions en els seus, en el seu aparell de gas, ells han de saber, d'acord, que prèviament hi ha d'haver un pressupost, no després. Això, el pressupost sempre és, evidentment, s'ha de fer abans.
Perquè des de l'administració es fan visites, és a dir, pot ser que rebem a casa sense haver-ho sol·licitat algú que ve a fer aquesta revisió?
Sí, sí, sense cap dubte. Per això són empreses que es dediquen a això, i evidentment doncs, sempre hi ha un target de la població doncs, una miqueta més vulnerable en aquest sentit. Evidentment sempre surten els casos de persones doncs, jubilades o grans que viuen soles, i evidentment no tenen tot el coneixement de la llei, i doncs des d'aquí fem una crida a que qualsevol dubte doncs sempre ho consultin abans amb la seva mateixa empresa o bueno, si cal amb la policia local.
Però em refereixo que des dels organismes oficials envien també persones a fer aquestes revisions sense que l'usuari ho hagi sol·licitat?
Mai, sempre és mediant notificació, abans uns dies doncs, reben una notificació, però no és gens habitual, per no dir que no s'ha de fer, rebre una visita abans de que se l'hagi notificat.
Doncs Cristian Fernández, regidor de Comerç, agraïm que ens hagi fet arribar tota aquesta informació al respecte d'aquest tema i moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2 minuts i seran 9:15, i ens remuntem ara al 24 de maig del 2015, quan Convergència Democràtica, amb un equip renovat i un cap de llista jove i novell en la gestió política, va guanyar les eleccions a Lloret. Com recordareu, la candidatura encapçalada per Jaume Dulsat va obtenir 6 regidors. Tot i proclamar-se vencedora, l'aritmètica va ser insuficient per formar un equip de govern amb majoria. Un any després, Convergència Democràtica de Lloret ha aconseguit un dels objectius, 11 regidors, que li donen aquesta majoria absoluta de la mà d'Esquerra Republicana i del Partit Socialista.
L'adhesió dels republicans a l'equip de govern implica renovar la seva representació 4 anys més. Per la seva banda, la inclusió dels socialistes representa tornar a governar la ciutat després de 13 anys a l'oposició. L'entrada del PSC ha donat oxigen tant a Convergència com a Esquerra, que fins fa pocs mesos governaven en minoria. D'aquesta forma, els dos partits han superat la dificultat d'haver de pactar cada punt, una situació que en l'anterior mandat va comportar un desgast considerable.
Jaume Dulsat, però, sempre ha deixat la porta oberta per l'entrada de més membres a l'equip de govern. En les últimes setmanes s'especula sobre la incorporació d'Enric Martínez, exregidor del Partit Popular i que en l'actualitat és regidor no adscrit. Tenim al telèfon l'alcalde Jaume Dulsat per parlar d'aquestes qüestions. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Destacàvem el fet que fa un any de les eleccions municipals i Convergència ha aconseguit l'objectiu de la majoria absoluta.
Bé, no, jo no ho diria exactament així, Maria. Hem aconseguit l'objectiu de l'estabilitat. La majoria absoluta no la tenim en cap cas. Tenim 6 regidors i estem molt lluny de la majoria. El que sí que tenim és un govern estable i fort, que en coalició doncs, amb Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes doncs, sí que tenim aquesta estabilitat que buscàvem i que creiem necessària. Però en cap cas tenim una majoria, perquè de fet doncs, hem de pactar les coses amb la resta de l'equip de govern, com no pot ser d'altra manera.
Ho corregim perquè ens ho havien apuntat així aquí al Bon Dia, Bona Hora. Nosaltres corregim aquest matís i, en tot cas, s'ha aconseguit aquesta estabilitat. Com la valora?
Home, la valorem molt positivament, perquè, com molt bé dèieu en la introducció, quan estàs en una minoria absoluta en el govern, com passava l'anterior legislatura, es fa necessari doncs, negociar cada punt, negociar molt bé tots els pressupostos, totes les ordenances, cada qüestió que es porta a ple, i això comporta un desgast. Això no vol dir que perquè ara tinguem aquesta majoria estable doncs no passem el corró i no escoltem a la resta de formacions, que no és el cas, però sempre es treballa amb una estabilitat que crec que és molt necessària en els temps que corren.
I es parla molt sobre la possible entrada d'Enric Martínez al govern. Aquest tema com està? És cert? Hi ha hagut alguna conversa? És un tema que no s'han plantejat?
De moment és un tema que evidentment, doncs, el regidor no escrit, doncs, sempre ha tingut un, o ja ho ha manifestat, un interès en poder estar al govern. Nosaltres el que tenim molt clar és que buscar amb aquesta majoria de 11 o aquesta estabilitat de 11 ja la tenim, i ara estem treballant, doncs, per desenvolupar cadascú les seves àrees i per desenvolupar una feina de govern ampla i estable. Diríem que no està descartat, però en cap cas està confirmat. És una possibilitat que està allà, però de moment cap, les parts encara no ho hem tractat a fons.
I què més ressaltaria d'aquest any de govern?
Home, ha sigut un any molt, molt intens. Quan una persona, quan un grup de persones, que la major part d'elles, doncs, diria que el 80% d'elles, doncs, no estaven a l'Ajuntament, doncs es fan càrrec de l'equip de govern, doncs és una novetat potent i és un any molt intens. Home, ressaltaria, doncs, diversos projectes que estem portant a terme, no? Hi ha un que és molt transversal i que ens el creiem molt, que és el Pla Operatiu de Turisme, perquè agafa totes les àrees de l'Ajuntament, diguem, no parla exclusivament de turisme, sinó parla de mobilitat, parla d'urbanisme, parla de sostenibilitat, parla d'energia. Doncs estem desplegant aquest Pla Operatiu de Turisme amb molta intensitat. Hem desenvolupat el projecte dels pressupostos participats, que tot just, doncs, vam acabar, la primera fase, diguem, doncs, va acabar fa uns mesos. Hem donat sortida a alguns temes que creiem que eren molt potents o molt, que estaven pendents, com era el tema de seguretat de l'expropiació de Via de Blanes per fer una vorera ampla, i això, doncs, ja li estem donant sortida. Hi havia algun tema que era molt poc agradable, però també hi hem hagut de fer front, com la gestió de la piscina. Doncs l'anterior concessionari volia sortir del contracte i així ho tenia pactat amb l'anterior equip de govern, i doncs, bueno, ja hem estat donant sortida i ja començarà a fer aquesta gestió pública. Bé, hi ha molts de temes de gestió interna als quals també, doncs, hem donat sortida, hem fet canvis organitzatius i també canvi d'equipaments, diguem, no? La gent d'urbanisme, doncs, els hem acostat més al centre, estalviant-nos aquest lloguer. Per tant, el que sí que crec és que hem posat els ciments durant tot aquest any per començar a desenvolupar, doncs, els nostres programes electorals d'una manera més potent i més fiable durant els propers 3 anys.
I és a dir, es presenten així aquests 3 anys propers, però què és el que es marquen com a objectiu en aquests 3 anys?
Home, ens marquem en aquests 3 anys, en aquests 3 propers anys, doncs, evidentment, la consecució dels nostres programes electorals, perquè al final no és qüestió només de tenir una estabilitat i fer-ho i ser estables, diguem, d'una manera pròpiament tranquil·la, sinó desenvolupar els nostres programes. Tenim un projecte, doncs, que creiem molt important, com podria ser l'escola d'hostaleria, perquè creiem que hem d'apostar per la formació d'una manera decidida. Ara tot just acabem un cicle el cicle del Repens, en el qual hem extret moltíssima informació de les coses que creiem que poden ser bones, cap a on creiem que ha donat el model de ciutat i de destinació. Per tant, tenim tot aquest temps per fer-ho. Durant aquest any també, doncs, començarem la certificació com a Smart Destination amb Cefitur, que per tant dona aquesta conversió, no?, de Lloret com a destinació de turisme intel·ligent, però no només de cara als turistes, sinó també als ciutadans. Per tant, amb la part tecnològica hi ha molta, molta feina a fer. Els reptes són molts i la feina també és moltíssima.
Uh-huh. Doncs, Jaume Dolçat, no sé si vol afegir alguna cosa més al respecte.
No, ha sigut un any molt, molt intens, que passa molt ràpid. Els dies, doncs, passen rapidíssim. Estem davant d'una altra nova temporada turística que esperem i volem pensar, doncs, que serà molt, molt bona, o aquests són els inputs que ens arriben, i per tant, doncs, molta feina per fer.
Doncs li agraïm aquesta entrevista aquí a la ràdio de Lloret i li desitgem molt bon dia i que vagi molt bé tot plegat.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passen 5 minuts de 9:15 i parlem dels plens d'aquesta tarda perquè n'hi ha dos. A 6:15 es fa la sessió extraordinària per designar els membres de les meses electorals del 26 de juny i a partir de les 6 es donarà pas al plenari ordinari amb 10 punts en l'ordre del dia.
A més de portar d'un nou ultimàtum als amos de Can Juncadella perquè obrin el camí de ronda i les tres mocions que presenta l'oposició, aquesta sessió inclou l'aprovació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i l'aprovació inicial d'un mapa de capacitat acústica de Lloret, així com de l'ordenança reguladora de soroll.
Recordem que podreu seguir la sessió en directe a través de Nova Ràdio Lloret al 90.2 de l'FM o bé a la pàgina web novaradiolloret.org. I recordem alguns dels continguts del ple. L'Ajuntament fixa un nou ultimàtum als amos de Can Juncadella, com dèiem, perquè obrin el camí de ronda que passa per la finca. Recordem que el 2009, a través d'un conveni, el consistori va permetre a la propietat tancar el camí a canvi de construir un camí de ronda que passés arran de mar. 7 anys després, aquest projecte encara no s'ha fet realitat i l'Ajuntament batalla perquè reobri el que passa per la finca, perquè encara que travessi un espai privat és de domini públic.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, ha explicat que el govern municipal portarà a l'aprovació del ple de dilluns la ratificació d'un decret d'alcaldia que exigeix als amos de la finca que, en el termini de 10 dies a partir de la notificació de l'acord, obri la tanca que ara mateix barra el pas en el tram comprès entre Cala Morisca i la platja de Canyelles. Tot i així, el regidor reconeix que no confien en que els propietaris compleixin el decret.
Entenem que molt probablement, tot i que potser és anticipar esdeveniments, però en tenim la percepció de que probablement no es donarà compliment voluntari a aquesta situació, haurem de donar un marge de confiança perquè així sigui, i en tant en quant no es compleixi voluntàriament, doncs evidentment hauríem de dotar les mesures necessàries per garantir que les resolucions i els actes administratius es compleixin com ho ha de fer qualsevol altre ciutadà.
Tot i així, Orobitg assegura que l'Ajuntament té la intenció de fer tots els tràmits que facin falta per aconseguir que el camí de ronda es torni a obrir.
A partir d'aquí, en cas d'incompliment, doncs assenyalaríem una data per l'execució subsidiària. Llavors hem de valorar si el propi acte administratiu ja té prou força o, en tot cas, per dotar-nos encara més de més força, sol·licitem l'autorització judicial per procedir a l'apertura de la tanca.
El responsable de Medi Ambient de Lloret també ha afegit que l'Ajuntament deixa oberta la possibilitat d'impulsar en el futur el projecte perquè el camí de ronda passi arran de mar, tot i així reconeix que hi ha altres trams del camí de ronda prioritaris.
Nosaltres estem intentant promoure al màxim els camins de ronda, que estem concorrent a fons públics europeus per poder-los finançar l'obra, perquè són obres molt costoses, precisament per l'indret i la dificultat orogràfica d'on es troba situat el nostre camí de ronda, i evidentment és un tram que en tant en quant el recuperem doncs serà evidentment objecte de la voluntat d'aquest govern i de qualsevol, entenc, no? Perquè és un dels principals atractius turístics de vols que comptem de mirar-lo de desenvolupar. El que sí que és cert és que a dia d'avui tenim trams ja amb projectes acabats i molt més consolidats per poder-los tirar endavant, o podria ser el tram Lloret-Fanals o el de Cala Gran.
Aquest és el segon decret d'alcaldia que signa l'alcalde Jaume Dolçat en 2 mesos. El primer fixava com a data per obrir la zona el 9 de maig passat, però els propietaris van presentar unes al·legacions que els tècnics municipals han desestimat.
Canviem de tema, però seguim en el ple, perquè Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa presenta 3 mocions en el ple d'avui, 2 de les quals les defensarà conjuntament amb altres membres de l'oposició.
Tal com vam explicar fa uns dies, l'Hospital de Blanes ha adjudicat a una empresa privada el lloguer de les cadires que hi ha al costat dels llits dels malalts i que els acompanyants han de pagar si volen reclinar-les per passar la nit.
Ho va exposar el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Xavier Rodríguez Pacios, que afegeix que demanen la dimissió dels màxims responsables de la corporació.
Ahir se'ns venia la moto de que a la corporació no li costaria ni un euro. Doncs ara veiem que sí, que de moment ja li està costant 40.000 euros. Probablement siguin altres 40.000 euros. Nosaltres creiem que això és una gestió nefasta. I en segon lloc, doncs demanem la dimissió de la màxima responsables de la corporació, que això és el president i la gerent de la corporació, no solament per aquest fet, sinó pels fets que en els últims anys i sobretot en els últims mesos doncs hem estat al tanto.
Una altra moció que Iniciativa Esquerra Unida presenta a Menlloret Si Se Puede i el regidor no adscrit demana que l'Ajuntament no treballi amb empreses de Lloret que tinguin deutes amb els treballadors. És a dir, que només faci contractes amb les empreses que estiguin al dia en el pagament de salaris o bé en les indemnitzacions.
Que aquelles empreses que no estiguin al dia en les seves obligacions salarials, doncs l'Ajuntament no compti en elles per donar-los feina, perquè creiem que, un, que és una condició fonamental, i segon, perquè d'aquesta manera també obliguen a les empreses a que tinguin al dia els treballadors, perquè al final cap tothom té que pagar l'hipoteca, la llum, l'aigua, etcètera, etcètera, i si no tens cap ingrés, doncs dubto molt que puguin fer front a aquestes necessitats bàsiques, i d'aquesta manera l'Ajuntament el que fa és obligar les empreses a que estiguin al dia.
Finalment, la tercera proposta és de caire cultural. Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa vol que es proposi la vila de Lloret com a candidata a capital de la cultura catalana de l'any 2020.
Posa en primer ordre el que és les activitats culturals i un coneixement de Lloret de Mar, d'una faceta de Lloret de Mar que jo crec que no és del tot coneguda, que és l'activitat cultural que té durant tot l'any i la gent que s'implica en aquestes activitats culturals. I això és donar a conèixer de Catalunya a la franja d'Aragó, al País Valencià i al nord de França. I això vol dir situar a Lloret de Mar per poder atraure un turisme diferent i que tothom està parlant des de fa algun temps, que és el turisme cultural, que és un turisme precisament de proximitat i en un poder econòmic doncs determinat.
Totes tres mocions es debatran al ple ordinari d'aquesta tarda que comença a les 6.
La previsió meteorològica.
3 minuts per 3 quarts de 9. Tornem a donar pas amb Miquel Bernis perquè ens faci arribar la informació del temps. Bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat pel predomini del sol al matí. A la tarda, les nuvolades aniran guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada i atents a, novament, alguns ruixats de tempestes que avui semblen més probables a la selva marítima que no pas en la jornada d'ahir. Les nuvolades que hi van afectar sobretot comarques de l'extrem nord de Girona avui es faran presents en més indrets i algun xàfec de poca estona però intens, per tant el veiem força possible al llarg d'aquesta tarda o vespre de dilluns. Una dinàmica que repetirà demà, altre cop començarem la jornada amb moltes clarianes, però a la tarda nuvolades, xàfecs sobtats que podrien tornar a aparèixer també a la selva marítima durant alguns moments. Al centre de la setmana l'ambient serà més estable i en tot cas de cara a divendres podrien tornar-se a repetir alguns xàfecs, igualment sempre de poca estona i de tarda. Pel que fa a temperatures, la setmana començarà amb un ambient relativament fresc per l'època, amb màximes que no passaran dels 20-21 graus com a molt al Lloret, però de cara als dies vinents la calor s'anirà fent cada cop més protagonista. Serà progressiu al llarg de la setmana, sobretot els últims dies serà quan els termòmetres marcaran valors més alts i en aquest moment ja esperaríem de cara al cap de setmana màximes altre cop al voltant dels 25. Per tant, tot i que començarem la setmana amb un ambient una mica més fresc, la dinàmica en general serà d'una setmana altre cop amb temps més d'estiu que no pas de primavera.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Tant el Diari de Girona com el Punt Avui dediquen les seves portades a la victòria del Girona de futbol, que somia, diuen, mentre que el Llagostera baixa a segona B. Els de Pablo Machín no pateixen per derrotar l'Alcorcón 2-0 i se situen sisens en la taula. Hauran d'anar a Ponferrada a buscar la victòria. L'empat serviria als gironins, excepte en un cas de quàdruple empat. Mentre que diu que els d'Alzina, és a dir, el Llagostera, no tenen cap possibilitat a Leganés, perden 2-0 i consumen així el descens. El titular que hi dedica el Diari de Girona per la victòria del Girona és a les seves mans. El Girona guanya l'Alcorcón, entra en play-off i arriba a l'últim partit depenent d'ell mateix. D'altra banda, també una notícia que comparteixen els dos diaris és que Figueres rebutja que menors d'edat empunyin armes. El govern es queixarà a Defensa pels fets succeïts dissabte, dia de les Forces Armades, al castell de Sant Ferran, en què els nens van poder tocar les armes. Més notícies de la portada del Punt. Els creuers han portat a Palamós 300.000 passatgers. També explica aquest diari que els lladres albanesos del cas Comas havien fet altres assalts violents. Pel que fa al diari de Girona, a banda de la notícia esportiva, també hi llegim que els grans camions segueixen eludint la prohibició de circular per la Nacional 2. Els Mossos han sancionat aquest any 114 vehicles de 4 o més eixos en aquesta carretera. Des de l'any 2013 s'han posat 4.500 multes, tot i que la tendència va a la baixa. També és notícia que els Mossos reben dues denúncies a la setmana de gent gran maltractada. Castelló multarà els veïns que no lluitin contra el mosquit tigre. Girona ja nota l'efecte Joc de Trons en els noms de les noves generacions. I, finalment, destaquem un últim titular que diu que els aldarulls tornen a Gràcia, al barri de Gràcia de Barcelona, i deixen 9 persones ferides.
Més titulars en aquesta jornada. Pel que fa a la resta de diaris, llegim a l'Ara, per exemple, la portada, clam unitari contra el Tribunal Constitucional. La Vanguardia assegura que la pugna pressupostària tensa la unitat sobiranista. La Razón afirma que Junqueras impulsa la moneda catalana en ple risc de trencadissa financera. Les forces de la divisió d'Europa estan aquí de nou, és el titular que ofereix El País. Per la seva banda, l'ABC obre portada explicant que Madrid es rendeix als herois de la undècima, així és com ho titula. I El Periódico destaca aquestes paraules precisament de Leo Messi. No miro mai els contractes, no sé què és el que signo. Són els titulars de la resta de diaris.
Els diaris parlen de Lloret.
Passa un minut de 9:15 i tant El Punt com El Diari de Girona es fan ressò avui a l'àmbit esportiu que el Lloret se salva i el Girona B haurà d'esperar. Fem referència al Lloret de futbol, que va guanyar ahir al camp del Girona B per 0-1. Diu, en el cas del Diari de Girona, que el Lloret se salva i condemna el filial del Girona al patiment. Podeu llegir aquesta notícia a tots dos diaris. I el Diari de Girona també explica a la pàgina 10 que l'Ajuntament de Blanes vol la dimissió del president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. I explica la notícia que arran de les crítiques dels grups de Lloret, la corporació va assegurar per la seva banda que amb el que ingressa l'empresa Decam Llits Abatibles SL en relació al servei prestat, es va autopagant el cost que suposa el lloguer i, per tant, es va descomptant del preu final a pagar.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest dilluns 30 de maig, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, El Pregón.
Venda d'entrades al Puntet i al Disc Club. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Bon dia, bona hora.
12 minuts de programa i parlem ara del fet que Lloret se suma a la Setmana Sense Fum amb una xerrada avui al matí que proposa, tal com diu el títol, deixar de fumar junts és més fàcil.
L'objectiu de la Setmana Sense Fum, que aglutina un seguit d'activitats arreu que acaben aquest 31 de maig, és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se o abandonar l'hàbit tabàquic de fumar i poder gaudir d'un ambient lliure de fum.
La xerrada comença a les 11 del matí i es du a terme a la Casa de la Cultura. Va a càrrec de la metgessa Cristina Castellà i de l'infermera Marta Chuecos. Tenim aquest últim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es planteja aquesta conferència?
Bé, el nostre objectiu és apropar-nos sobretot a la població de Lloret i bueno, una mica estendre la mà a ajudar aquelles persones pues, que els agradaria deixar de fumar i potser no saben com, ni a on, ni qui els pot ajudar, no?
I és més fàcil sempre deixar de fumar junts, sí?
El més important per deixar de fumar, i això sí que és veritat, és la motivació, no? Allò que és el motor que fa que una persona en un moment donat pues, prengui la decisió d'emprendre el camí d'abandonar el tabac, no? que no és fàcil, val a dir que deixar de fumar no enganyarem a ningú, és un procés pues, que a vegades té moments molt complicats, no? Però sí que és veritat que si al costat tens un professional sanitari que t'explica una mica el que et passarà, com te trobaràs i et dona estratègies, no?, per quan tens aquests moments de nerviosisme i tens aquestes ganes de fumar, què has de fer. També és veritat que existeixen tractaments farmacològics que ajuden a deixar de fumar. No podem negar que prendre un tractament, sobretot amb gent que té dependències mitges altes del tabac, doncs el pot ajudar força.
Ah, per tant, el consell seria acudir al metge de capçalera o a la infermera de capçalera per demanar consell i demanar ajuda?
En principi, sí. Vull dir, tot i que els professionals sanitaris hauríem d'aconsellar més fermament a vegades a les persones que deixin de fumar. Vull dir, està descrit que el consell sanitari és eficaç i que un 5-10% dels que deixen de fumar ho fan darrere d'un consell d'un professional sanitari. Però de totes maneres, si algú, pel que sigui, una persona jove que no acudeix al CAP amb freqüència, vol deixar de fumar, una bona forma és acudir a un professional de la salut, metge o infermera. En aquest moment, vull dir, el que és la intervenció inicial, qualsevol dels dos professionals està capacitat. Sí que és veritat que és el que et comentava, si després a darrere hi ha un tractament farmacològic, ha de ser el metge el que l'ha de prescriure.
I en tot cas, se saben, hi ha algun tipus de xifres al respecte de persones que fumen a Lloret o persones que ho volen deixar cada any o algun tipus de xifra?
Mira, jo sóc una persona que m'agrada molt el tema del tabaquisme, de, doncs, bueno, de l'abordatge i tal, i l'any 2011 vaig fer un treball per la Universitat de Girona i va veure la prevalença de tabac a Lloret era un pèl més alta que el que és a Catalunya. En aquest moment a Catalunya fuma un de cada quatre catalans, el 25% està fumant diàriament. Aquí ens n'anàvem més amunt. Et parlo d'enquesta poblacional, trucant a la gent i tal, anàvem sobre el 30% i alguna cosa. Hi ha una prevalença una mica més elevada que el que és la població de Catalunya. I gent que hagi deixat de fumar, en el darrer any, el 2015, van deixar de fumar el 7% de la gent que havia començat a un tractament va deixar de fumar. I això sí que va molt en línia de la resta de Catalunya.
Llegíem el diari de Girona, em sembla que era ahir, que les hospitalitzacions havien caigut per la llei antitabac. Creu que això és així? I està d'acord amb aquesta notícia?
Bé, en estudis que diuen que els infarts han caigut un 11%. Perdona,
Tranquil·la.
Han caigut un 11% degut a la llei del 2010 que prohibeix fumar en espais públics.
I aquesta llei creu que afavoreix el fet que la gent deixi de fumar o no comenci a fumar?
Bé, a veure... més que res, el que afavoreix és que no hi hagi tabaquisme passiu.
D'acord.
Que aquelles persones que no són fumadores no estiguin exposades.
Doncs Marta Chuecos, infermera del CAP de Lloret i a més ponent de la xerrada que es farà avui amb la metgessa Cristina Castellà, agraïm molt aquesta atenció a la ràdio de Lloret. Esperem que vagi molt bé la xerrada i que cada vegada siguin més les persones que deixin de fumar o que no comencin a fumar. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Pues moltes gràcies i aprofito per convidar tothom que vulgui venir, encara que no sigui fumador, escoltant-nos, estarem encantats.
Doncs recollim aquesta crida. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Aquest divendres 3 de juny celebrem Santa Clotilde i per aquest motiu, els Jardins Noucentistes de Lloret mantindran les portes obertes amb dues visites guiades multilingüe a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Més informació al telèfon 972 37 04 71.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i seran les 9 i parlem ara del Waterworld, que fa pocs dies va obrir les portes per la nova temporada turística amb 140.000 metres, volem dir, quadrats i 26 atraccions en marxa. Es considera un dels parcs aquàtics més importants de Catalunya.
Inaugurat el 1985, per tant, amb més de 30 anys d'existència, va atraure el públic i juvenil, però amb el pas del temps s'ha adreçat també al públic ja de família. Els visitants internacionals continuen sent els majoritaris, tot i que el Waterworld ha treballat per atraure turistes catalans i de proximitat.
El director del Parc Aquàtic Waterworld de Lloret i també de l'Aquadíver de Platja d'Aro és Julià López Arenas i un any més el saludem des d'aquí, des del Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es preveu aquesta temporada pel parc?
Vaja, és complicat de fer previsions en aquestes alçades. Fa tot just una setmana que hem obert les portes. De tota manera, si hem de tenir en compte les previsions que hi ha, no són dolentes, ans al contrari. Tot i així, nosaltres som conscients que un any més, com acostuma a passar, serà un component com el climatològic el que acabarà decidint doncs, quin tipus de temporada fem. Ja se sap que els estius acostuma a fer bo, no? Però clar, el nostre negoci depèn molt de la climatologia. Per tant, altres ítems que, com són doncs, la major afluència de visitants estrangers a les destinacions turístiques com Lloret i les veïnes, està clar que són molt importants, però en definitiva dependrà molt de la climatologia. Si aquesta és benigna, pensem que podem fer una temporada més que digna.
Esperem que sigui així, que el temps sigui bo. En tot cas, ens confirma que el públic de famílies catalanes va creixent en aquest parc?
Sí, sí, va creixent i a més d'una manera exponencial. Nosaltres fem mans i mànigues des de fa una colla d'anys, no pas menys de 5 anys, que estem molt adreçats a que el parc, a banda de nodrir-se doncs, del públic en estat de vacances que ve a passar doncs, això una setmana a les nostres destinacions turístiques, doncs també se'l faci seu doncs, el públic nacional, no? Bàsicament gironí i també barceloní de la gran àrea metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat. Esmercem tots els esforços necessaris i els resultats doncs, són importants perquè està clar que una vegada aconseguim que el visitant nacional doncs, vingui per primer cop a Waterworld, en la majoria de les ocasions aconseguim la fidelització d'aquest tipus de públic, que aquest sí que no depèn doncs, d'unes temporades millors o pitjors, sinó que el tenim sempre a casa nostra i, per tant, en la mesura que siguem capaços de treure'l i de donar-lo a conèixer, de donar-li a conèixer al parc, pensem que tindrem molt de guanyat. I sí, sí, com molt bé deia, el creixement del públic nacional doncs, està sent cada vegada més important i la presència de famílies catalanes en el parc és cada vegada més important.
I recordi'ns quines són les atraccions més destacades del Waterworld.
És difícil, perquè cadascú doncs, té les seves, no? Per exemple, dins de les històriques, em refereixo a les que l'any 1985 doncs, ja hi eren, el riu Salvatge és una de les que encara avui doncs, té major predicació. Nosaltres continuem pensant que les dues muntanyes russes aquàtiques, la Water Mountain i la Extreme Mountain, són les dues atraccions estrella, però al costat d'aquestes, com li deia, doncs, clar, tothom té la seva preferida. Encara hi ha gent que, quan fem les enquestes, doncs, la que li agrada més és la piscina d'onades. Entre el públic infantil, està clar que el nou Kids Waterworld és allò que més valoren. És difícil dir quina és la millor atracció del Waterworld. Cadascú hi té la seva. Nosaltres, de totes maneres, continuem pensant, com us deia, que les dues muntanyes russes aquàtiques, per la seva condició d'exclusivitat, doncs continuarà sent les atraccions estrelles del parc.
I quantes persones poden passar pel parc, més o menys, cada any?
És difícil, perquè cada temporada, doncs, com us deia, depenent de la climatologia, és molt diferent. No tenim allò un nombre de visitants, oscil·la molt, en tot cas, més de 200.000 persones, però és dir una xifra que no vol dir res, perquè hi ha anys
més o menys,
i anys que han estat, doncs, més, no? És un tipus d'empresa, com us deia, que depenent molt de la climatologia i d'altres factors, per suposat, però aquest com a fonamental, doncs té unes diferències de temporada doncs, bastant importants. De tota manera, fa 30 anys, 31 anys, aquesta serà la 32a temporada, que hi som, per tant, el parc està consolidat i el fet que una temporada doncs, tinguem un tant per cent més alt de visitants o més baix de visitants tampoc no, a no ser que sigui un del telèfon.
Ah, era una aproximació per saber, per tenir una idea.
És complicat.
Doncs, en tot cas, Julià López Arenas, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi bé la temporada al Parc Aquàtic Waterworld. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molt bon dia a tothom. Us deixem amb el Lloret Esportiu.